dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 7 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona 0 graus, 8 graus a Tarragona, a Lleida estan a 2 graus sota 0, 2 graus positius a Igualada, a Olot també 0 graus, encara fa fred, però serà aquest dilluns un dia de sol. Només hi haurà algun núvol cap al Pirineu. Els termòmetres s'enfilen a l'Empordà i a l'Ebre. Farà vent. Ara us ho detallarem tot plegat. Avui és dilluns 7 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
El dia i la setmana que arrenquen amb tres protagonistes, els dos primers són la Cara i la Creu, defensors i detractors del primer projecte de parc eòlic marí que s'ha plantejat a Catalunya. És encara una idea a llarg, molt llarg termini, però alhora és una realitat. La setmana passada, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, assegurava des de Dinamarca que l'eòlica marina serà una de les energies que arribaran a casa nostra i que el govern català ho veu bé. També explicava la consellera que la previsió de creixement de les renovables fins al 2050 serà exponencial, multiplicant per 18 la potència actual que tenim a Catalunya amb aquest tipus d'energies verdes. I tot just ahir, la ministra de Transició Ecològica avançava que prefereix parcs eòlics marins a nuclears per Catalunya. Una de les coses que hem après de les renovables és que sí o sí tenen un impacte visual en el territori. Tampoc podem ser ingenus. Les energies actuals també ho fan. Les línies de molt alta tensió o els embassaments han canviat i de quina manera el nostre paisatge. La diferència ara és que necessitem implantar tanta renovable que acabarà impactant i afectant a tot el territori, també en algun territori de gran interès turístic que tant hem lluat com el Golf de Roses sota el Cap de Creus. Aquest parc Tramuntana és el primer projecte en discòrdia. Sí o no a posar una vintena de molins de vent al mig del mar, a una vintena de quilòmetres de terra, davant d'una de les grans zones turístiques del país. Paradoxalment, és una de les zones amb més demanda energètica en temporada alta. Ha de tenir o no un parc eòlic marí? Quin impacte pot tenir? Quanta energia pot produir? Perquè alguna zona del país ha d'acollir tota aquesta energia eòlica, si no és que l'acaba repercutint a tota. Per tant, en el cas concret de l'Empordà, per què allà i no en un altre punt? Avui lidera la seva en Sergi Ametller, enginyer i membre de l'equip que lidera aquest projecte, conegut com a Parc Tramuntana, i en Jordi Puntjoan, que és vicepresident de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava. Tots dos en directe aquí al matí a Ràdio Estel a partir de 9:15. El tercer protagonista avui serà Emmanuel Macron. Avui es reuneix amb Putin com a màxim representant europeu i també com a president francès. El cap de setmana ha sigut tens a prop de les fronteres ucraïneses. Washington i Moscou continuen discrepant públicament sobre quantes tropes russes ja hi ha sobre el territori veí a Ucraïna. Europa ha de jugar un paper important en aquesta escalada de tensions. No podem quedar al marge, a risc que ens acabi explotant una guerra a tocar de casa. També el president nord-americà Joe Biden es reuneix avui amb el canceller alemany Olaf Scholz. Per tant, venen hores clau pel futur del que pugui passar a Ucraïna, que Europa no les desaprofiti. Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem el detall de la previsió meteorològica, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La setmana torna a començar com hem acabat l'anterior, és a dir, en temps anticiclònic, una setmana més, ja en portem ja moltes i continuarem així els propers dies. Per tant, doncs, avui hem de parlar d'ambient assolellat durant tota la jornada. 4 núvols al vessant nord del Pirineu aquest matí, que a poc s'han d'anar trencant, no desapareixeran del tot. I això sí, augment del vent del nord de la Tramuntana, la Costa Brava i també del Mestral a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Les temperatures mínimes han baixat una miqueta respecte a les d'ahir, les màximes pujaran lleugerament, per tant, un ambient atemperat al centre del dia, però que contrasta amb les temperatures baixes per sota dels 0 graus que ara mateix en registren a moltes comarques del país. De cara als propers dies han de pujar una miqueta més les temperatures, però canvis importants de moment no se'n preveuen.
Gràcies, Jordi. Sapiguem també que us trobareu al volant, si ja esteu conduint o si esteu a punt d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs avui tenim un matí ja amb més congestió que en les setmanes anteriors en les entrades i sortides de Barcelona. Abans, però, passem per la Conca de Barberà, on hi ha hagut un accident que talla la carretera C-241D a l'altura del municipi de Les Piles per anar cap a Santa Coloma de Queralt i s'han ja senyalitzat els desviaments. Pel que fa a les vies habituals, hi ha retencions per entrar cap a Barcelona per la Pota Sud. Són 8 quilòmetres des de Pallejà fins a Cornellà per l'autovia A2. També per la B23 són 5 quilòmetres entre el Papiol i Sant Feliu en aquesta B23. O pel que fa a les vies del Vallès, la C58 també porta congestió de 4 quilòmetres des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i també 3 quilòmetres a Ripollet en sentit Terrassa. També molta congestió en punts habituals com la C17 a Parets del Vallès en els dos sentits de la marxa, o també la C60 per anar a buscar l'enllaç de la P7. I pel que fa a les vies de Barcelona, les rondes, hi ha molta congestió en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada en sentit Llobregat a l'altura del Fòrum i també per agafar el Nus de la Trinitat des de la Pota Nord. I també destaquem les aturades que hi ha a la Gran Via, a la C31, són un parell de quilòmetres fins a la plaça de les Glòries. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 6 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. Des d'avui ja no es faran testos als alumnes d'una classe d'escoles i instituts quan hi hagi un positiu a l'aula. Sí que es mantenen, però, les quarantenes. De fet, aquesta setmana s'acabarà l'ús obligatori de la mascareta en exteriors i a Catalunya reobrirà l'oci nocturn. El govern espanyol es reuneix avui amb sindicats i patronal per negociar l'augment del salari mínim interprofessional. Govern i sindicats són favorables a apujar-lo, tal com es va comprometre el govern espanyol, però els empresaris no en volen ni sentir a parlar. Els sindicats volen que arribi als 1.000 euros mensuals. I el Partit Popular manté el pols legal contra el govern espanyol per tombar la reforma laboral. Els populars insisteixen que el seu diputat Alberto Casero va votar bé. El cas ja ha arribat a la justícia, però els experts i el PSOE asseguren que el cas no té recorregut i que no es tracta d'un error informàtic. Ara ho avançàvem, el govern espanyol és favorable als parcs eòlics marins com a alternativa. Per exemple, a Catalunya, a les nuclears, així ho ha afirmat la ministra Teresa Ribero en ple debat sobre el parc Tramuntana projectat per fer-se davant de Roses a la Costa Brava. I al Marroc avui serà el funeral del nen que va caure un pou de més de 30 metres de fondària. La família reial marroquina ha agafat les regnes del cas un cop vista l'expectació mediàtica internacional. Durant 5 dies es va treballar contra rellotge per arribar fins al nen, que van trobar ja mort. I el Barça és quart a la classificació de la Lliga i torna a les places de la Champions per primera vegada des del mes d'agost. Els de Xavi van guanyar l'Atlético de Madrid, un rival directe, per 4-2 en un molt bon partit, especialment a la primera part.
El matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. La llarga sequera consumeix les reserves d'aigua dels embassaments catalans, que estan a poc més de la meitat de la seva capacitat. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Davant d'això, l'Agència Catalana de l'Aigua té previst decretar la prealerta per sequera a la regió de Barcelona. Això vol dir que es farà un seguiment més estricte dels consums d'aigua a l'agricultura i a la indústria, però de moment no hi haurà restriccions pels ciutadans, com sí que passa en 22 municipis del nord de Girona. Ho explica Antonio Cerrillo, a La Vanguardia.
I Catalunya prepara un batxillerat basat en competència.
Els canvis educatius que començaran a aplicar-se el curs que ve preveuen que aquesta etapa de l'ensenyament sigui més oberta i flexible, amb més oferta d'assignatures optatives i propostes temàtiques, com ara reptes científics, creació literària o robòtica. A més, el batxillerat artístic es dividirà en dues vies, una d'arts plàstiques i dissenys i l'altra de música i arts escèniques. Ho avança Montse Baraza, al periòdico.
I els bancs ja preparen pujades de preus per les hipoteques.
La inflació que ha provocat la pandèmia fa pensar que el Banc Central Europeu aviat elevi els tipus d'interès i això provocarà la fi del crèdit barat. La pujada de preus afectarà les persones que contractin una nova hipoteca i aquells que en tinguin una de tipus variable. Ho detalla Àlex Font, al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Aquesta setmana s'hi cauen la majoria de restriccions a casa nostra per la pandèmia. Les dades confirmen que la corba de la sisena onada s'ha doblegat i aquesta setmana farem tres passos importants. Avui es deixen de fer testos d'antígens entre els alumnes a les escoles i instituts quan hi hagi un positiu a l'aula. Demà el Consell de Ministres aprovarà que dijous ja no necessitarem mascareta per anar pel carrer. I la nit de dijous a divendres, aquí a Catalunya, reobrirà l'oci nocturn que està tancat des del 23 de desembre. Tot plegat quan els principals indicadors de la pandèmia segueixen a la baixa. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. La velocitat de transmissió ja se situa en 0,65, fregant el rècord mínim de tota la pandèmia. També baixen el risc de rebrot i la incidència acumulada. Avui es deixen de fer testos als contactes estrets de positius a les aules, però es mantenen entre el professorat i també les quarantenes. En tot cas, el relaxament de mesures és possible perquè la sisena onada va de baixa. Això és degut a que, després del gran pic que hem viscut, més d'un milió d'infectats a Catalunya els últims dos mesos, gran part de la població ha passat la malaltia, la qual cosa fa que el virus no trobi gent nova per infectar. El que encara no baixa de manera significativa és la pressió hospitalària, que continua havent-hi més de 2.000 persones ingressades, de les quals 400 són a les UCI.
Una altra dada que coneixem derivada de la pandèmia, el teletreball, s'ha duplicat a Catalunya després de dos anys de Covid. L'índex màxim, com és lògic, va coincidir amb el confinament domiciliari del 2020, amb un 20% la xifra, però no ha variat massa en tot aquest temps.
Durant el 2021, el 17% dels catalans han treballat a distància. Si ens fixem en abans de la pandèmia, aquestes xifres baixen fins a la meitat. El 2019 només el 9% de les persones teletreballava i el 2017 eren el 5%.
Ara bé, malgrat aquest increment, la nova normativa del teletreball encara no s'està aplicant. A més, els experts coincideixen en que el treball remot a Catalunya continua estant per sota d'altres territoris europeus i que cal aprendre a teletreballar.
Les dades permeten començar a advertir un canvi de cultura, però ara caldrà veure amb quina intensitat s'instaurarà aquesta nova manera de treballar. L'economista Josep Lladós destaca que el que s'està fent no és teletreballar, sinó treballar des de casa.
El que hem de tenir molt clar també és que n'hem d'aprendre de fer teletreball. Teletreball no és treballar a casa amb mitjans telemàtics. Teletreball, a més, vol dir capacitat d'autoorganització, capacitat d'autoprogramació, flexibilitat en la dedicació, vol dir treballar per objectius, vol dir avaluar per resultats vinculats a aquests objectius i vol dir disposar de mitjans i de recursos per treballar a casa. Tot això necessàriament no ha acompanyat el fet de que més gent treballi a casa.
Aquest dilluns el govern espanyol es reuneix amb els agents socials per abordar l'augment del salari mínim interprofessional. És el següent pas un cop aprovada la reforma laboral. Una reforma i la seva polèmica aprovació que continua centrant la política espanyola i monopolitza la campanya electoral que està en marxa a Castella i Lleó. Mentre el Partit Popular continua batallant pel vot que va validar la norma, el PSOE l'acusa de deslegitimar els vots democràtics. Aquest és Pablo Casado parlant de la votació al Congrés i de l'error del seu diputat.
Esto no ha pasado en Caracas. Esto no ha pasado en Managua. Esto no ha pasado en La Habana. Esto ha pasado en el Parlamento de España. Un parlamento serio, un parlamento que ha dado los mejores años de democracia y de constitución y que no merece este atropello democrático, que no merece la vulneración de la voluntad de los representantes de la soberanía nacional.
Un Partit Popular que va més enllà i continua assenyalant directament la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet.
El diputat del PP, Alberto Casero, assegura que ell va votar que no i els populars qüestionen l'actuació de Meritxell Batet. Creuen que no va ser un error informàtic, sinó que la presidenta del Congrés no va respectar les normes que regeixen el vot telemàtic. Casado l'ha acusat de prevaricació i ha afirmat que prendran accions judicials.
Iremos hasta el final en el Tribunal Constitucional y a reclamar responsabilidades por posible prevaricación a la presidenta al mandato de Sánchez.
Qui no s'arruga és Pedro Sánchez, que carrega contra el Partit Popular acusant-los de ser una oposició negacionista.
Vimos el verdadero rostro de una derecha que blanquea el transfugismo, que deslegitima un voto democrático en el Parlamento y, lo más grave, que vota en contra de un acuerdo bueno para España, porque es un acuerdo bueno para los sindicatos, para los trabajadores y para los empresarios.
En la mateixa línia ha anat, per cert, Yolanda Díaz, que aquesta nit ha insinuat a més el programa Salvados de la Sexta que si la reforma laboral no s'hagués aprovat, ella probablement hauria dimitit.
Sobre el que va passar en la votació al Congrés, la ministra de Treball ha acusat el PP de deslegitimar les institucions. A més, Díaz ha criticat els diputats d'UPN que van trencar la disciplina de partit votant en contra. Ha subratllat que van enganyar a tothom per tombar la reforma a qualsevol preu.
Més coses. Teresa Rivera avala els parcs eòlics al mar, sobretot per poder tancar les nuclears catalanes aquesta propera dècada.
En una entrevista al Periódico aquest diumenge, la ministra de Transició Ecològica ha demanat conciliar la protecció ambiental amb no desaprofitar l'oportunitat de transició energètica. Rivera ha recordat que l'energia de Catalunya prové de les centrals nuclears que desitja tancar com més aviat millor.
I les entitats ecologistes de l'Ebre reclamen més inversions per restaurar les zones humides del Delta.
Creuen que les mesures anunciades pel govern sobre la protecció de les llacunes són innecessàries i que la protecció d'aquestes zones abrenques és més urgent per evitar la pujada del mar o temporals com el Glòria. Susana Vella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, subratlla que l'impacte mediambiental que tenen aquestes àrees transcendeix el nostre territori.
El valor ambiental del Delta no és només pel territori, o sigui, el Delta és la gran gasolinera per a totes les aus migratòries que hi ha, que pugen des de l'Àfrica fins a l'Europa central, i per tant és la gran zona d'avituallament, o una de les grans zones d'avituallament de pas, i per tant la importància d'aquesta zona va més enllà del territori.
Barcelona serà candidata a ser una de les 100 ciutats europees intel·ligents i climàticament neutres al 2030. L'objectiu és seleccionar 100 ciutats per assegurar-se que actuen com a centres d'experimentació i innovació i per permetre que totes les ciutats europees arribin a ser-ho al 2050.
Les ciutats seleccionades rebran assessorament personalitzat de la Comissió Europea, així com finançament addicional per fer grans accions d'innovació, projectes pilot i demostracions.
Els Mossos d'Esquadra reorganitzaran la seva estructura interna per reforçar la unitat d'igualtat i equitat. S'augmentaran els recursos i efectius de l'òrgan per equiparar-lo amb la resta d'àrees que té el cos.
La nova àrea mantindrà la seva missió de transversalitat de gènere en tots els àmbits organitzatius i impulsarà les polítiques d'igualtat a la Direcció General de la Policia. També treballa en l'àmbit de protocol d'assetjament sexual i en un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins del cos.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat una festa il·legal en un bar musical de Barcelona on hi havia una vuitantena de persones.
Es tracta d'un local del barri del Clot, a tocar de la Meridiana, que havia anunciat la festa a les xarxes socials, tot i que les discoteques encara no tenen permès a l'obertura fins al proper 11 de febrer.
També els Mossos han evitat una cursa il·legal de cotxes a Sant Celoni amb un control que ha acabat deixant 30 persones identificades, 20 vehicles controlats i 7 denúncies de trànsit.
Concretament, les denúncies han estat per cotxes tunejats, falta d'ITV i una última penal per alcoholèmia positiva.
A jutjar pel que passava a les carreteres catalanes aquest cap de setmana, hi havia molta gent al Pirineu, hi ha hagut diversos accidents a les estacions d'esquí. Bombers i equips d'emergència han rescatat dos esquiadors de muntanya que havien quedat ferits en una caiguda a la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Un d'ells han estat greu amb fractura de pelvis i hipotèrmia.
Els companys amb qui anaven van avisar que dos d'ells havien patit un accident i que estaven immobilitzats a l'estany de Saboró, a més de 2.500 metres d'altura. També aquest cap de setmana, dissabte, va morir un esquiador a l'estació d'Espot en sortir de la pista i impactar contra un arbre.
I finalment, un incendi en una casa tapiada de Barcelona ha descobert una plantació de marihuana.
Segons els Mossos d'Esquadra, els veïns de l'immoble del costat havien fet un forat al mur per accedir a l'habitatge, on hi havia instal·lat un sistema elèctric i aire condicionat per afavorir el creixement de les plantes.
Dos apunts de l'àmbit internacional. Avui serà el funeral del Ryan, el nen de 5 anys trobat mort aquest cap de setmana en un pou al Marroc, segons ha informat l'agència France Press.
El Ryan havia passat 5 dies a 32 metres de profunditat en un pou prop de casa seva, a Ihran, al nord del país. En el moment del rescat va haver-hi esperances que pogués ser viu, però minuts més tard la Casa Reial del Marroc va confirmar la mort de l'infant.
I la reina Elisabet II d'Anglaterra compleix 70 anys al tron, una fita que cap monarca britànic havia aconseguit abans. Coincidint amb les celebracions, la reina ha avalat, atenció, que la segona esposa del seu primer fill, Camila de Cornualla, sigui la futura reina consort quan arribi el moment, ja que en un missatge els britànics ha mostrat el seu compromís a seguir ella al tron servint els ciutadans fins que es mori.
El regnat d'Elisabet II va començar l'any 1952, quan ella tenia només 25 anys, després de la mort del seu pare, el rei Jordi VI. Als 95 anys i durant tot el seu mandat, Elisabet II ha vist passar 14 primers ministres.
Va, tornem a casa nostra. El Carnaval de Solsona no s'ajorna i començarà el 18 de febrer recuperant els actes al carrer, com la tradicional penjada i despenjada del ruc.
L'Associació de Festes ha donat a conèixer el programa d'aquest any, on s'hi han programat també concerts de la Sala Polivalent. La programació de festes s'allargarà fins al 6 de març amb les desenramades al nucli antic.
Arenys de Munt ha projectat la final de la Copa Africana del Futbol. És una iniciativa del grup d'interculturalitat del Centre Moral que té l'objectiu de fer activitats per integrar els ciutadans d'origen africà i també de fomentar la interculturalitat entre les diferents persones que conviuen a la ciutat.
Els partits es projecten a la penya del Barça d'Arenys, on ja es van poder veure els enfrontaments de quarts de final en què van jugar el Marroc i Gàmbia, països de procedència de molts ciutadans d'Arenys. Xavier Major, membre de l'associació, ha explicat a Ràdio Estel que amb aquesta iniciativa volen promoure una interacció positiva a través del diàleg.
Aquesta és una activitat, de fet, molt simple, no?, perquè està basada en el futbol agrada a molta gent de molts orígens diferents, i això permet, doncs, que hi hagi un espai on la gent es pugui trobar, a mitja part, doncs, fem un cafè i tal, i llavors hi ha la possibilitat de començar-se a conèixer, que és un pas petit, però és el primer pas per poder que hi hagi una bona convivència entre les diferents cultures que conviuen amb el poble.
Major explica que fins ara només hi han anat persones migrades, però que s'han mostrat molt agraïdes per la iniciativa. A més, destaca que els membres del grup d'interculturalitat sí que han pogut fer aquesta interacció. Una interacció que Major considera imprescindible per treballar aspectes bàsics com el respecte i la tolerància.
Coneixent-se la gent, doncs tots els prejudicis, els estigmes canvien, no?, que tenim moltes coses prefigurades, i el coneixement és el primer pas perquè hi hagi també una ajuda mútua, no?, i un cert suport i per mantenir una comunitat cohesionada.
Les decenals de Valls han posat punt i final a 10 dies de festa amb l'apagada de les lluminàries i el piro musical. L'organització ha xifrat en 38.000 les entrades venudes durant les festes, protagonitzades per la cultura popular, la música i els espectacles de llums.
Malgrat que tots els actes s'han hagut d'adaptar a les restriccions de la pandèmia, s'han venut 3.000 entrades més en comparació amb l'última edició celebrada el 2011. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Bertran, ha posat en valor el paper de la cultura en la normalització després de la pandèmia.
Des del món de la cultura, des del primer dia, i en el cas de Valls, no hem baixat la persiana cap dia, és una batalla constant, però hem reivindicat que la cultura és segura i que la cultura ajuda a reprendre la vida de la comunitat.
Al matí a Ràdio Estel, la informació ara i aquí.
Un cop d'ull també el que trobem a la premsa digital. El govern de Pedro Sánchez vol impulsar una comissió independent per investigar els abusos a l'Església.
La iniciativa, que el PSOE ja ha redactat, es registrarà aquesta setmana al Congrés i es votarà en els pròxims dies. La idea és que la comissió la lideri el defensor del poble, inclogui experts, associacions de víctimes i la mateixa Església. Aquesta informació l'avançava ahir al diari El País. La Moncloa l'ha confirmat a la CN i avui ho podem llegir al Nació Digital.
Els costos de producció de la poma gairebé el doble de cars que el 2019.
El preu de venda a les botigues, però, no s'ha incrementat d'aquesta manera i ara el problema és que els empresaris han de vendre per sota el preu de cost. Aquest augment ve donat per les pujades del preu de la llum, per les noves exigències d'innovació, de garanties sanitàries i de certificacions. Des de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya avisen que si no canvia la situació hauran de demanar al govern espanyol que incrementi el preu de venda de la poma.
Un pirata informàtic ha robat 285 milions d'euros en criptomonedes.
Es tracta d'un delicte de rècord. L'organització atacada li ha ofert una recompensa de 8 milions d'euros si retorna els diners. L'objectiu és conèixer on estava el problema de seguretat. A tot plegat, l'Índia aplicarà un impost del 30% sobre els ingressos que provinguin del món de les criptomonedes, convertint-se així en la taxa més elevada de tot el país. Ho trobem al Nacional.
Un repàs també el que passa al territori. Granollers adjudica les obres d'adequació de la nau que havia ocupat un supermercat per acollir la Universitat de Vic.
Serà un nou espai de formació i pràctiques pels cursos universitaris que la Universitat de Granollers fa la ciutat. L'edifici, que l'Ajuntament va comprar recentment a través d'un concurs públic, està situat a pocs metres de Camp Muntanyola, on ja es fa actualment bona part de l'activitat docent de la U Granollers. Les obres que s'han adjudicat per un import d'uns 783.000 euros duraran aproximadament mig any. Ho llegim al 9-9.
A Lleida, 6 detinguts per robatoris violents de telèfons mòbils.
La Guàrdia Urbana va detenir un grup de 4 joves, dos d'ells menors, com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació. Els lladres van amenaçar les víctimes amb una navalla perquè els entreguessin el telèfon mòbil. Els robatoris amb violència i intimidació a la capital del Segrià es van disparar un 22% en els 7 primers mesos de l'any passat, passant de 171 denúncies l'any 2020 a les 210 el 2021. Podem llegir al diari El Segre.
A Tarragona, la recaptació dels parquímetres cau a la meitat els últims 3 anys.
El passat mes de novembre, el consistori va fer un canvi de tarifes, convertint en més barata la curta estada i encarint l'estacionament més llarg amb l'objectiu d'incentivar la rotació de vehicles. Aquesta estratègia ha repercutit en una menor recaptació de l'Ajuntament de Tarragona a través dels parquímetres de zones blaves, verdes i taronges, que comencen a tenir un ús menor, mentre que les aplicacions mòbils per pagar comencen a guanyar terreny. Ho llegim al diari Més.
I Andorra continua sent més barat omplir el dipòsit que a Catalunya o a França, fins i tot si ho comparem amb les estacions low cost.
Segons l'Associació d'Importadors i Distribuïdors de Carburants d'Andorra, això passa perquè Andorra ha decidit congelar per ara els preus i no repercutir el preu final l'entrada en vigor de la taxa als hidrocarburs, més coneguda com a taxa verda, una decisió que des de l'associació consideren encertada. Ho podem llegir al periòdic d'Andorra.
Al matí, a Ràdio Estel.
I als esports, el Barça guanya l'Atlético de Madrid al Camp Nou i es col·loca per primera vegada des del mes d'agost en places d'accés a la Lliga de Campions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, bon partit dels blaugranes que han ofert a l'afició un futbol que feia mesos que no es veia al Camp Nou. Tot i començar perdent amb un gol matiner de Yannick Carrasco al minut 8, els homes de Xavi Hernández s'han conjurat per donar la volta al marcador i iniciar el camí de la golejada. Primer ha estat Jordi Alba, que ha signat l'empat 2 minuts més tard, i al minut 21 ha marcat Gavi, i abans de la mitja part ho ha fet Ronald Araujo per marcar el 3-1. A la represa, Dani Alves, en la seva tornada al Camp Nou com a jugador blaugrana, ha marcat el quart gol, i el marcador l'ha tancat Luis Suárez pels matalassers, situant el 4-2 definitiu. Així ha valorat el resultat l'entrenador blaugrana.
Podria ser un punt d'inflexió, però no ens hem de frenar, hem de ser humils també, no? És una victòria, són 3 punts contra un gran equip, el vigent campió, però hem de seguir treballant. Avui hem estat molt bé, molt intensos, molt solidaris amb la pressió alta, molt bé en les segones pilotes. Són detalls que se'ns escapaven, no?, en els últims partits, i hem estat molt bé, molt bé.
Amb aquesta victòria, el Barça supera l'Atlético a la classificació i es col·loca quart, 38 punts a 2 del tercer classificat, que és el Betis, i que aquest cap de setmana ha perdut. El Real Madrid, que aquesta nit ha superat el Granada per 1-0, segueix liderant la taula amb autoritat. Els blancs tenen 53 punts, 6 més que el Sevilla, que és segon. La jornada de Lliga es tanca aquesta nit amb l'Atlètic de Bilbao espanyol a partir de les 9 de la nit.
Pel que fa al femení, nova golejada del Barça davant l'Eibar, ara per 7-0.
És la 20a victòria de les blaugranes en 20 partits de Lliga. El Barça ha arribat al descans amb un avantatge ja de 5-0 gràcies a 2 gols de Marta Torrejón i les dianes de Clàudia Pina, Mapileón i Leila Ouahabi. Només comença la segona part. Melanie Serrano ha fet el 6è. La golejada l'ha tancat Aitana Bonmatí el dia en què tornava després de recuperar-se de la seva lesió.
Pel que fa al bàsquet, el Barça guanya l'Obradoiro 83-67.
Els blaugranes tanquen així un cicle de 5 victòries seguides a casa. El primer quart ha acabat amb un empat a 19 i no ha estat fins a l'últim quart que els de Xesique Vicius han pogut agafar distància i emportar-se la victòria. Ara el Barça es prepara per visitar el Real Madrid aquest divendres en partit d'Eurolliga. Qui no ha pogut emportar-se una victòria aquest diumenge és el Baxi Manresa, que ha perdut 89-82 a la pista del Bilbao Basket i trenca la bona ratxa que portava les darreres setmanes. El Real Madrid, líder de la competició, també ha caigut a casa contra el València 93-94. Encara en bàsquet, un apunt a nivell internacional, l'NBA Ricky Rubio ha estat traspassat als Indians Pacers. El base del Masnou, que pateix una greu lesió al genoll i que es perdrà tot el que queda de temporada, se'n va dels Cleveland Cavaliers a canvi de Caris LeVert.
En waterpolo no hi ha hagut sorpresa i l'Atlètic Barceloneta s'ha emportat la desena Copa del Rei consecutiva.
El Club Natació Sabadell només ha pogut aguantar el partit fins al darrer minut del primer període, quan els mariners han obert el marcador i d'aquí ja no han parat. Durant el segon quart s'ha acabat de decidir la final, acabant amb un 4-1, tot i que al tercer quart els sabadellencs han retallat distàncies amb 2 gols de diferència. Els de Barcelona han acabat derrotant-los per 12-5, situant-se com a campions absoluts de l'última dècada. Aquesta és la 18a Copa per a l'Atlètic Barceloneta.
Vaja, acabem amb una punta Pequín. Aquesta matinada, primera participació catalana als Jocs d'hivern.
L'esquiadora gironina Núria Pau ha quedat en 40a posició en la primera mànega d'eslàlom gegant i s'ha classificat per a la següent mànega que s'està disputant en aquests moments. Bon paper també de l'espanyol Javier Lliso, que ha aconseguit 90 punts en la primera mànega de la prova Víquer d'esquí acrobàtic i per ara ocupa la tercera posició a la general.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I 15 segons per Garth Brooks. Que avui compleix 60 anys.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 7 de febrer, avui farem tertúlia amb l'Ivanguera, amb el Roger Pidacabanyes i amb el Xavi Barrena a partir de les 9 del matí per parlar de moltes de les qüestions que afecten el dia d'avui. Hi ha una reunió prevista del govern espanyol per parlar de l'augment del salari mínim interprofessional. Arrosseguem encara la polèmica per la reforma laboral i parlarem també de les energies renovables a casa nostra. Serà just després d'escoltar precisament Cara i Creu, defensors i detractors del primer projecte de parc eòlic marí que s'està plantejant a Catalunya. És encara una idea a llarg, a molt llarg termini, però també és cert alhora que és una realitat. Tot just la setmana passada us ho vam explicar. La consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, va assegurar des de Dinamarca que l'eòlica marina serà una de les energies que arribaran a casa nostra i que el govern català ho veu bé. El govern espanyol també, ho ha dit la ministra de Transició Ecològica, la Teresa Rivero, aquest mateix cap de setmana. No podem ser ingenus. Les energies actuals van tenir un impacte en el territori. Línies de molt alta tensió, per exemple, o embassaments que han canviat i de quina manera el nostre paisatge. Ens tornarà a passar amb la renovable. El problema és que necessitem implantar-ne tanta de renovable que l'afectació acabarà sent a tot el territori, també en alguns territoris de gran interès turístic que tant hem lluat, com és el cas del Golf de Roses, per exemple, a sota del Cap de Creus. Aquest és el primer projecte en discòrdia. Sí o no a posar una vintena de molins de vent al mig del mar, a uns 24 quilòmetres de terra, just davant d'una de les grans zones turístiques i d'interès natural que té el país. Paradoxalment, també és veritat que és una de les zones que més demanda energètica té en temporada alta. Per tant, ha de tenir o no un parc eòlic? Quin impacte pot tenir i quanta energia s'hi pot produir a canvi? Avui hi dirà la seva en Sergi Ametller, que és enginyer i membre de l'equip que lidera aquest projecte, conegut com a Parc Tramuntana, i en Jordi Puntjoan, que és vicepresident de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord. Tots dos seran en directe al matí, aquí a Ràdio Estel, d'aquí a 3 minuts mal comptats. Avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Des d'avui ja no es faran testos als alumnes d'una classe, tant d'escola com d'institut, quan hi hagi un positiu a la seva aula. Sí que es mantenen, però, les quarantenes. Aquesta setmana s'acabarà també l'ús obligatori de la mascareta en exteriors i a Catalunya reobrirà l'oci nocturn. I el govern espanyol es reuneix avui amb sindicats i patronal per negociar l'augment del salari mínim interprofessional. Govern i sindicats són favorables a apujar-lo, tal com es va comprometre el govern central, però els empresaris no en volen ni sentir a parlar. Els sindicats volen que arribi als 1.000 euros mensuals. El Partit Popular manté el pols legal contra el govern espanyol per tombar la reforma laboral. Els populars insisteixen que el seu diputat Alberto Casero va votar bé. El cas ja ha arribat a la justícia, però els experts i el PSOE asseguren que el cas no té recorregut i que no es tracta d'un error informàtic. L'executiu de Pedro Sánchez és favorable als parcs eòlics marins com a alternativa, per exemple, a Catalunya, a les nuclears. Així ho ha afirmat la ministra Teresa Rivero en ple debat sobre el parc Tramuntana projectat per fer-se davant de Roses, a la Costa Brava. El Al Marroc avui serà el funeral del nen que va caure a un pou de 30 metres de fondària a la família reial marroquina. Ha agafat les regnes del cas un cop vista l'expectació mediàtica també internacional. Durant 5 dies es va treballar contra el rellotge per arribar fins al nen que van trobar ja mort. I el Barça és quart a la classificació de la Lliga i torna a ocupar places d'accés a la Champions per primera vegada des del mes d'agost passat. Els de Xavi van guanyar l'Atlético de Madrid al Camp Nou, un rival directe per 4-2 en un molt bon partit, especialment a la primera part. Com sempre, a aquesta hora tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. I comencem mirant el cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. L'anticicló continua una jornada més amb tots nosaltres i ja en van unes quantes setmanes i continuarà així també durant tota aquesta setmana. De moment, comencem la setmana amb un ambient una miqueta més fred que en dies anteriors. Ara mateix glaça a moltes comarques de l'interior, alguns punts del prelitoral i, evidentment, també la zona del Pirineu. Al Pirineu, en el seu vessant nord, tindrem nuvolositat variable avui. Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, en principi sense precipitacions. I amb el pas de les hores es reforçarà la tramuntana, que serà cada vegada més forta a la Costa Brava, igual que el vent de mestral, que serà de moderat a fort a les comarques del sud de Tarragona. I a la resta, tranquil·litat, amb temperatures diurnes avui lleugerament més altes que les d'ahir, màximes en general entre els 14 i els 19 graus, aproximadament fregant els 20 graus a alguns punts de la costa i també comarques del prelitoral. De cara als propers dies, res no canviarà.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a la xarxa viària del país. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs segueix un matí de molta congestió pel que fa encara a les entrades i sortides de Barcelona. Ara, sobretot, hi ha retencions per la Pota Sud. Són fins a 7-8 quilòmetres de retencions entre Pallejà i Cornellà per l'autovia A2 o per la B23 també. Són fins a 5 quilòmetres amb alguna durada entre Molins de Rei i Sant Feliu. També hi ha un tram de retenció a l'altura d'Esplugues d'entrada per la Diagonal. Pel que fa a la C58, també continua la congestió, sobretot ara de sortida de Barcelona. Són uns 5 quilòmetres des de Montcada fins a Ripollet. També d'entrada al nus de la Trinitat són 4 quilòmetres de retencions. I també destaquem la C33. De fet, hi ha un carril tallat per un accident a l'altura de la Llagosta de sortida de Barcelona. I això està provocant uns 3 quilòmetres de retencions. I acabem a les rondes de la ciutat comtal. Continua la congestió, sobretot en sentit Llobregat, en aquests trams habituals, des del nus de la Trinitat fins a Vallcarca per la B20 i també des del nus del Besòs fins al moll de la Fusta per la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand, a tots els que esteu atrapats al cotxe. Paciència, aquí estem per acompanyar-vos i per informar-vos. Passen 7 minuts del punt de 8:45 del matí. Farem una pausa i, en tornada a la publicitat, parlem d'aquest futur parc eòlic de la Costa Brava, tant amb l'empresa que el vol impulsar com amb la plataforma ciutadana que no vol ni sentir-ne a parlar. Tot plegat aquí, en directe, al matí a Ràdio Estel, en 3 minuts.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Comprant a Renfe amb antelació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi tant sí com no fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb antelació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Comprant a Renfe amb antelació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb antelació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La ministra de Transició Ecològica aquest cap de setmana, ahir explicava al diari El Periódico que és favorable a l'energia eòlica marina i que la prefereix, per exemple, a l'energia nuclear a Catalunya per poder fer efectiu el tancament de les centrals que tenim al país al llarg dels propers anys. Divendres, la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, explicava els plans que té Catalunya per tal d'implantació d'energies renovables a casa nostra, i dimecres i dijous era a Dinamarca visitant parcs eòlics marins que tenen instal·lats de fa anys en aquell país per explicar que tenen menys impacte que no pas d'altres projectes. Tot plegat, moltes persones ho han llegit d'una manera, com una manera de donar projecte, encara que no fos de manera explícita, a l'únic projecte que hi ha damunt de la taula actualment a casa nostra, en tràmit, per poder fer un parc eòlic marí a Catalunya. És aquest parc que es coneix amb el nom de Tramuntana i que està previst de fer-se mar endins davant del Golf de Roses, a tocar, per tant, del Cap de Creus, en plena Costa Brava. Aquesta és una iniciativa que està sent polèmica des del moment en què s'ha conegut i que avui volem abordar aquí al matí a Ràdio Estel, tant amb l'empresa promotora d'aquest parc com amb la plataforma que s'ha creat per intentar evitar que tiri endavant, de manera que cadascú hi pugui dir la seva i es pugui explicar. D'entrada, en Sergi Ametller és enginyer i és membre de l'equip que està liderant aquest projecte, conegut com a Parc Tramuntana. Senyor Ametller, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, hi haurà persones que alguna cosa els sonarà d'això del Parc Tramuntana, que potser no tenen el detall de la informació del que esteu plantejant. Què preveu el projecte d'aquest Parc Tramuntana? Quants molins i en quin punt?
Sí, aquest projecte, el que estem presentant, com tu ben dius, és un projecte d'eòlica marina. Són aerogeneradors flotants, és a dir, que suren sobre el mar, mm-hmm. Estan ancorats amb un sistema d'àncores al fons. El projecte encara està en fase de definició. Estem parlant amb els alcaldes, estem parlant amb tota la gent de l'Empordà, doncs, per fer un consens. Originalment, el que estem preveient són 33 aerogeneradors, mm-hmm. Sumen un total de 500 megawatts, i com tu has dit, situant molt lluny de la costa, a 25 quilòmetres en concret, el que seria Roses, no?
Val. I això... quin tamany tenen aquests molins? D'altura, diguem-ne, o d'envergadura, perquè, clar, hi ha també les aspes...
Sí. Aviam, El radi de les aspes, de les pales, és de 118 metres,
sí.
I llavors, entre la superfície del mar i el punt més alt de la pala, quan passa pel punt més alt, serien uns 260 metres.
Uns 260, sí. Estem, ho dic perquè, clar, evidentment, de parcs marins a casa nostra no n'hi ha cap, i qui no hagi viatjat a un país, diguem-ne, i n'hagi pogut veure, no en pot tenir una idea. Estem parlant d'uns molins que tenen unes dimensions similars als terrestres, que aquests sí que n'hem vist i força, que s'hagin mogut pel territori català o no?
Són més grans.
Són més grans.
Sí, els aerogeneradors al mar són més grans perquè es tracta d'aprofitar tota l'energia del vent, que amb el mar bufa més fort, amb més intensitat que a terra, perquè té menys fregament, i són zones de més vent. Llavors, per un tema d'impacte, es tracta de posar-ne pocs i que siguin potents per aprofitar, diguem, la seva existència.
Amb aquestes dimensions que esteu explicant, diguem-ne, del que seria cadascun d'aquests molins, i situats aquests 20-25 quilòmetres de la costa, estem parlant, per tant, d'una infraestructura que a ull nu una persona que estigui passejant per la Costa Brava els veuria des de terra o no?
Hi ha punts que sí i hi ha punts que no, depèn de la visual, no? Uh-huh. Si tu estàs, per exemple, davant de les Medes, per dir alguna cosa, que ja sí que tens visual, i miressis cap al parc, doncs els veuries més o menys amb una dimensió d'uns 7 mil·límetres. És a dir, si miressis des de la platja a l'horitzó, el que tu veuries és la torre de l'aerogenerador amb una alçada aproximadament d'aquests 7 mil·límetres. Si anessis a un lloc que estiguessis més a prop del parc, doncs aquesta distància pujaria fins a 13. Però això seria el màxim. És a dir, en qualsevol punt de l'Empordà, la dimensió màxima estaria entre els 7 i els 13 mil·límetres des de la costa.
El parc, en principi, per entendre's allò, si algú el vol situar en el mapa i pensar aproximadament més o menys els molins d'on a on arribarien, estem parlant del que seria l'extensió del Golf de Roses, una mica més amunt, una mica més avall?
Aviam, els 33 aerogeneradors, amb el cas de fer un parc de 500 megawatts, estarien, diguem, al sud del que seria el Cap de Creus, i arribarien més o menys a l'alçada de la meitat del Golf de Roses, més aproximadament, amb aquests 25 quilòmetres que he dit abans de distància de Roses. Això seria una mica l'extensió que ocuparien.
Jo deia que abans que aquest és un projecte, diguem-ne, que com molt bé dius, doncs està en camí, diguem-ne, no? Està gestant-se en aquest moment, però tenim aquesta entrevista amb la ministra de Transició Ecològica al periòdico d'ahir. Tenim la visita de la consellera Teresa Jordà, aquest parc eòlic marí, a Dinamarca a finals de la propera setmana. Vosaltres enteneu que les declaracions d'una i altra el que venen és a reforçar el vostre projecte en aquests moments?
Nosaltres valorem molt positivament les declaracions tant de la ministra Rivera com de la consellera Jordà. És evident. Ho trobem absolutament normal. És a dir, el que estan dient és, un, tenim emergència climàtica a tot el món. Hem de fer alguna cosa per la transició energètica. És a dir, si volem desconnectar les nuclears, si volem acabar amb l'ús de materials fòssils, doncs hem de donar empenta a les renovables. I l'únic lloc a Catalunya que es pot aprofitar l'eòlica marina és a l'Empordà, desgraciadament. Per tant, trobem normal aquestes declaracions. I també que ho vulguin explicar a la ciutadania donant dades, explicant, fent pedagogia, perquè la gent ho entengui, ho trobem molt positiu. El que cal és informar la gent, que la gent entengui que és un parc eòlic marí i que ho sàpiga valorar correctament.
De tota la costa catalana no hi ha cap altre punt on bufi el vent de manera que sigui aprofitable? És a dir, per exemple, nosaltres al matí quan comencem el programa donem la informació meteorològica i sovint quan diem que bufarà vent a l'Empordà, per exemple, diem el mateix de les Terres de l'Ebre.
La diferència és que a les Terres de l'Ebre el vent bufa molt a prop de la costa. Quan ja et separes uns quilòmetres de la costa, l'intensitat baixa moltíssim. I a prop de la costa no s'hi pot posar un parc eòlic marí. Normalment són àrees protegides pels ecosistemes i no és viable posar-hi un parc. L'única zona on bufa el vent amb prou intensitat i que, a més, l'impacte sobre els ecosistemes sigui compatible, és a l'Empordà. No n'hi ha cap altra zona, desgraciadament, a Catalunya, per aprofitar aquesta energia renovable.
Quan estem parlant d'aquesta trentena de molins que esteu plantejant, això és el tamany que tindria el parc en qualsevol moment, o seria només una manera d'arrencar i aquesta quantitat de molins allà a l'Empordà podria créixer? Perquè crec que la plataforma arriben a parlar fins a una vuitantena de molins. Amb quina xifra, amb quina dimensió esteu parlant del parc, si tirés endavant?
Nosaltres, el projecte que vam proposar a l'Empordà, originalment, és un projecte, com tu ho dius, de 33 aerogeneradors. Fins i tot, algun alcalde ens ha dit, escolteu, per què no feu un projecte pilot, com es fa a França, amb menys unitats, posar una 3, 4, perquè la gent de l'Empordà vegi com és aquest parc, amb pedagogia es validi que no té cap impacte, diguem, significatiu sobre els ecosistemes. Nosaltres, a la mida, hem dit des del començament que estem oberts al consens. Si cal passar per una prova pilot, hi passarem, i si no, si cal fer una aposta més atrevida i directament anar a tamanys més importants, també hi estem d'acord. Llavors, el tema de la mida és un tema de consens en aquests moments.
Uh-huh. Des d'un punt de vista mediambiental, de quin impacte estem parlant? Perquè, clar, el Cap de Creus és una zona declarada com a reserva natural, fins i tot també des d'un punt de vista subaquàtic, per entendre'ns, és a dir, no només el que és l'espai terrestre, no?, del Cap de Creus. Davant d'aquest parc, és a dir, a la zona de Roses, a tocar a terra hi ha els aiguamolls de l'Empordà i, d'altra banda, tota aquella zona del Golf de Roses i la part nord del Cap de Begur són zones de pesca importants. Quina afectació tenen en el medi ambient un parc d'aquestes característiques?
Aviam, nosaltres el que hem fet és analitzar la situació del parc fora de qualsevol zona protegida ambientalment, uh-huh, i d'acord amb tots els científics han estat treballant 2 anys buscant la millor ubicació per aquesta mena d'instal·lacions. El Ministeri de Transició Ecològica durant anys ha anat estudiant tota la costa espanyola i a l'Empordà ha localitzat un polígon, no? un indret al mapa, uh-huh, on els seus científics, els seus tècnics, han arribat a la conclusió que l'impacte d'un parc d'aquestes característiques és compatible amb els ecosistemes. I nosaltres hem treballat també amb aquestes hipòtesis d'allunyar-nos de les zones sensibles ambientalment i posar-ho en un lloc on sigui compatible. L'impacte és molt petit. Els aerogeneradors són surants, com t'he dit. És a dir, no és una gran instal·lació que tu hagis de clavar al fons marí, generis soroll, generis pols. És una instal·lació fàcil d'instal·lar i molt més fàcil de retirar.
Però d'alguna manera s'han d'ancorar, no? Aquests,
sí.
És a dir, vostè abans ha fet la referència a l'àncora, però al final les àncores també tenen un moviment que entenc que un desplaçament del molí no el podeu permetre. Vull dir que un ancoratge al fons sí que hi deu ser.
Són 3 àncores, correcte. Són 3 punts, 3 àncores que fixen aquest flotador amb el fons marí. Però l'impacte, donem-nos a compte que una àncora situada en un fons sorrenc amb un petit moviment, no, l'impacte és totalment compatible. El que estem tractant aquí és d'un debat entre canvi climàtic, que té un impacte molt més important que la possible ubicació d'unes àncores al fons marí, i, per tant, s'ha de valorar. S'ha de valorar amb seny i amb dades.
A quina fondària seria això? És a dir, estem parlant, diguem-ne, d'unes àncores, a quina fondària?
Entre 150 i 200 metres. Aquesta és la fondària que ens trobem. És a dir, està molt lluny de la costa i hi ha molta fondària. Uh-huh. Amb els pescadors també hi hem parlat. Va ser el primer gremi amb el que ens vam reunir per buscar la millor ubicació. I el que preliminarment s'ha decidit és ubicar el parc en una zona de veda. És a dir, en una zona on els pescadors ara mateix no hi pesquen. És una zona on hi creixen els alevins del lluç i tots els estudis que hem fet indiquen que el parc és compatible amb aquesta funció de la zona de veda. Per tant, hi ha un consens amb el món científic, hi ha un consens amb el món ambientalista que cal renovables i que l'impacte del canvi climàtic és molt més gran que l'impacte d'aquesta mena d'instal·lacions.
Per part vostra, si el projecte pogués tirar endavant, quan podria ser una realitat o podria haver-hi el primer molí d'aquest parc tramuntant en funcionament?
Depèn una mica de la mida, no?, que finalment es decidís. La mida no la decidirem nosaltres. Nosaltres podem mirar a trobar el consens, podem mirar a fer propostes, però la mida finalment serà una decisió del Ministeri de la Generalitat. Si estaríem parlant, si tot anés molt ràpid, finals del 26, perquè la construcció d'aquests parcs és complexa, requereix molta construcció a una drassana, i per tant estaríem parlant entre finals del 26 i finals del 30. Això és una mica el període en el que es podia tenir construït.
Per tant, estaríem parlant aproximadament d'uns 7-8 anys a partir d'aquest moment, aproximadament.
Amb el cas més llarg, amb el cas més d'un parc més gran, sí. Correcte.
Doncs tindrem temps de parlar-ne, per tant entenc que estem en el que seria la fase de redacció, no?, d'aquest projecte, i en qualsevol cas hi ha hagut aquests posicionaments polítics, per tant sembla que com a mínim els governs actuals, tant aquí com a Madrid, serien favorables a que pogués tirar endavant un projecte com aquest parc Tramuntana. En Sergi Ametllers, enginyer i membre de l'equip que està liderant aquest projecte. Senyor Ametllers, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per les seves explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres, i res, destacar això, que per nosaltres el més important és informar la gent, que la gent llegeixi a la nostra web, parktramuntana.com, o a qualsevol web, què és un parc d'eòlica marina, que s'entengui bé, fer pedagogia, i finalment pues, que es pugui decidir amb seny, no?, aquesta mena de instal·lacions.
Doncs en aquesta labor ens hi sumem, i amb les entrevistes d'aquest matí segur que tothom podrà acabar de fer-se una idea crítica de què és el que implica i què n'han de pensar.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Parlàvem amb en Sergi Ametller, amb aquest membre de l'equip que està liderant aquest projecte del Parc Tramuntana. Us dèiem en començar aquesta entrevista i quan hem començat el programa que una cosa és el que vol tirar endavant aquesta empresa, aquesta unió d'empreses, evidentment, i una altra cosa, des del punt de vista del territori, quina és la reacció que hi ha hagut, més enllà d'alguns ajuntaments que hi han mostrat el seu suport. També és cert que al voltant d'aquest parc ha nascut una associació, Stop Macroparc Eòlic Marí a la Costa Brava, que fa temps que s'estan movent per intentar justament que aquest parc no s'acabi fent. En Jordi Puntjoan n'és el vicepresident i també portaveu. Senyor Puntjoan, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estan preocupats per les declaracions d'ahir de la ministra d'Ecologia, la Teresa Rivero, de la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, a finals de la setmana passada, mostrant-se favorables a l'energia eòlica marina?
Bé, evidentment estem preocupats perquè creiem que és molt precipitat, que un projecte que es vol desenvolupar en una zona que encara no està qualificada perquè sigui s'hagi realitat, doncs aquests posicionaments polítics, que en el fons no deixen de ser els màxims responsables de l'administració, que ha de dir si aquesta modificació del POEM, en aquest cas del Pla d'Ordenació d'Espacio Marítimo, doncs són tan parcials, que sembla que són més fanàtics que fins i tot els mateixos promotors, doncs no me preocupa molt.
Bàsicament perquè no hi ha cap altre projecte, com a mínim que públicament en tinguem constància, no hi ha cap altre projecte damunt de la taula, no? I per tant aquestes declaracions...
Bueno, sí. De tota manera, això no és estrany. És a dir, ells han pres aquest paper doncs, de ser els primers, però això no deixarà de ser una subhasta pública i, per tant, sortiran doncs, un munt d'empreses, de grans empreses i grans corporacions, que tindran interès en posicionar-se en aquest polígon industrial que es farà doncs, davant de l'Empordà, de més de 90 macroaerogeneradors a prop de la costa.
Per què hi esteu en contra? És a dir, què és el que vosaltres creieu que sigui suficient com per dir no a tenir davant un parc com el Tramuntana?
Sí, sense cap mena... Primer de tot, no? Nosaltres com a plataforma, doncs, hi ha molts empresaris que formen part d'aquesta plataforma i estan desenvolupant projectes sostenibles a les seves instal·lacions, als seus negocis, a les seves cases i en les seves empreses. Per tant, nosaltres som pro energies sostenibles. El que passa és que nosaltres estem en contra d'un macroparc ubicat en una zona que és reserva natural, que està al bell mig dels parcs naturals més importants de tot Girona i de tot Catalunya, perquè els tres parcs pràcticament es toquen, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà i Medes-Montgrí, i de la mateixa superfície que són aquests tres parcs naturals, doncs es vol fer un polígon industrial de 250 quilòmetres quadrats, és a dir, de la mateixa superfície que aquests tres parcs naturals, ben bé a tocar. I llavors, per tant...
Aquí, a on s'hauria de fer aquest polígon industrial?
Aquest projecte industrial està previst que s'està requalificant aquest espai del POEM a pràcticament a 12 quilòmetres del Cap de Begur, 12 quilòmetres de Cadaqués i 12 quilòmetres de les Terres. Per tant, és una zona d'una proximitat imprudent per la biodiversitat de la zona i, per tant, és incompatible amb allò que fa més de 50 anys que estem posant l'accent en aquest punt del país, que és la protecció i conservació del territori.
Passa que aquest parc està projectat a 25 quilòmetres de la costa, que aquell això, no és un espai...
Això no és cert, però és que això no és cert. Això és d'aquelles mitges veritats que a vegades es fan. La costa, evidentment, no és una línia recta, és una línia sinuosa en la qual, en aquest cas, és una gran badia, que en el punt més allunyat són aquests 22 quilòmetres, però en el punt més proper, és a dir, des del Cap de Creus, des del Cap de Begur i des de les Medes, són pràcticament 12 quilòmetres. El que passa és que, evidentment, fins a la platja més llunyana, doncs són aquests 22.
Passa que, però no, sí, no jo li he fet la referència perquè, per exemple, en el cas de Catalunya tenim un exemple com seria el del Parc Natural d'Aigüestortes, per entendre'ns, que és declarada zona de protecció extrema natural i que, en canvi, té a tocar, no a 12 quilòmetres o 25, a tocar enganxats a la línia de parc fins a tres estacions d'esquí diferents, per exemple.
Bueno, però com vostè comprendrà, no es pot comparar una estació d'esquí a l'impacte natural que pot tenir amb un macroparc eòlic marí, amb unes instal·lacions de 90 megaestructures, doncs, de 15 quilowatts cada una.
Quin impacte ecològic creuen vostès que pot tenir?
Bé, aquí nosaltres el que fem és el ressò del manifest